Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia. Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbe. Carles Puigdemont posa 4 condicions per investir Pedro Sánchez com a futur president del govern espanyol. El reconeixement de la legitimitat de l'independentisme, l'amnistia de totes les persones que tenen processos judicials des de la consulta del 9-N, la creació d'un mecanisme de mediació que garanteixi que els acords es compleixen i també el reconeixement del català a la Unió Europea. Són 4 condicions. El líder de Junts demana que totes elles siguin una realitat abans d'una possible investidura de Pedro Sánchez a mitjans del mes de novembre.
Cap d'aquestes condicions prèvies, cap ni una, és contrària a la Constitució ni per descomptat a cap tractat europeu. Cap ni una. Ni tan sols requereixen un llarg procés legislatiu. I que si es donen, naturalment ens comprometen i ens obliguen a treballar per un compromís històric que resolgui el conflicte en la propera legislatura. Només depenen de la voluntat política.
Ara bé, Puigdemont ha volgut deixar clar que el problema de fons és el reconeixement nacional de Catalunya i, per tant, el seu dret a l'autodeterminació. També ha constatat que Junts per Catalunya manté la legitimitat de l'1 d'octubre i no hi renuncia. I qui s'ha pronunciat fa poca estona també sobre la llei d'amnistia és el negociador de Sumar per la investidura. L'advocat Jaume Sens no descarta que la llei es pugui aprovar abans d'investir Pedro Sánchez, tot i això ho veu complicat perquè diu que la petició s'hauria de registrar a mitjans del mes de setembre perquè es pogués votar abans del 27 de novembre. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
És difícil, però no impossible. I en tot cas, crec que no hauria de ser un obstacle. És a dir, haurem de veure què fa el PSOE i haurem de veure també si a Junts, amb aquesta exigència, flexibilitza la seva posició.
Asens també demana al Partit Socialista que mogui fitxa les negociacions amb Junts per fer possible aquesta investidura. I encara en clau política, en aquest cas també catalana, el butlletí oficial del Parlament ha publicat el recurs que la cambra presentarà contra la llei de l'habitatge per una possible invasió de les competències autonòmiques de la Generalitat. La decisió va ser acordada divendres pels 3 partits independentistes, Esquerra, Junts i la CUP, mentre que els Comuns i el Partit Socialista de Catalunya i van votar en contra. I més qüestions, l'actualitat també passa per Barcelona. El sindicat Elite Taxi anuncia que denunciarà el president de l'Agència Catalana de la Competència, Roger Lopàixer, i contra Susana Grau, directora general de l'entitat. Seguint la marxa en directe al centre de Barcelona, hi ha en Pau Massip. Pau, bon dia.
Bon dia. El sindicat els acusa de tràfic d'influències per intentar acabar, diuen, amb l'associació de taxistes. Ho ha explicat Tito Álvarez a les portes de l'agència.
Parte de la movilización que hemos anunciado que se tendrá que ratificar mañana a las 4 de la tarde, acaban de llamar los penalistas de Élite Taxi, que estamos preparando una querella contra Rugel Opacher y Susana Grau por una posible prevaricación, cohecho y trato de favor, tráfico de influencia. Se han inventado una farsa para cabezar a Élite y tendrán que ir a un juzgado a demostrar que no, que esto no es así, así que vamos a tirar también por la vía penal.
La marxa lenta de mig miler de taxis acaba d'arribar al Parlament després de col·lapsar el centre de la ciutat en una marxa que ha arrencat a les 10 des de la plaça Espanya.
Moltes gràcies, Pau. I diverses persones continuen confinades per un incendi ja extingit en un edifici d'oficines al carrer d'Aragó de Barcelona. De moment no consten ferits, segons fons municipals. El foc s'ha declarat el número 390 del carrer Aragó. Al lloc també s'hi han desplaçat efectius al sistema d'emergències mèdiques i de la Guàrdia Urbana, que ha fet talls de trànsit per facilitar aquestes tasques dels equips d'emergència. Són les 12:06, ara els esports amb Anna Closa.
A aquesta hora ha de començar el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa de la Reina de Futbol i entraran en total 32 equips. I d'aquí mitja hora ha de començar la reunió entre sindicats i patronal per mirar de desbloquejar la vaga que hi ha convocada durant les dues primeres jornades de la Lliga Femenina. El sindicat de jugadores manté la vaga després que ahir no arribessin a un acord. La principal demanda de les futbolistes és arribar als 30.000 euros anuals de sou en 3 anys i la Lliga ho veu complicat. Escoltem Amanda Gutiérrez del sindicat Futbol.
Cuando vemos la estructura salarial de esta liga, ¿no? Una inversión del gobierno de muchos millones durante 3 años, más 42 millones de activos comerciales, más 35 millones de derechos audiovisuales, y que la conclusión sea que no hay dinero, la verdad es que nos sorprende cuanto menos, ¿no?
Avui hi ha reunió entre el president del Consell Superior de l'Esport, Víctor Francos, amb el president en funcions de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, per conèixer quins són aquests canvis estructurals que s'aplicaran en la renovació de l'organisme. El seleccionador femení Jorge Vilda, de fet, podria tenir les hores comptades.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot l'equip. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà d'aquí una hora, al punt de la una.
Radio Estel. Aquest dissabte 9 de setembre, a partir de les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, Radio Estel transmetrà en directe la missa en què Sergi Gordo es convertirà en el nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta celebració de comunió i de proximitat al bisbat de Tortosa. Aquest dissabte a les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, inici del Ministeri Episcopal de Sergi Gordo, en directe a Radio Estel. Ràdio Estel, Girona, 103.4. La caravana, amb Joan Trias. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vuit minuts i mig que passen de les 12 del migdia. Seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de fer una de les primeres parades tècniques de la temporada. Ara és moment de la parada solidària. Avui per parlar d'una realitat molt invisible, però que volem fer visible aquí a Radio Estel. Mireu, la nit del 15 de juny del 2022, la Fundació Arrels, en una de les seves batudes de voluntaris, va localitzar 1.231 persones dormint als carrers de Barcelona. Ells diuen que, tanmateix, es tracta d'una xifra de mínims, que n'hi ha uns quants més. Si viure al carrer, i ho hem denunciat en aquesta emissora des de sempre, ja és un calvari absolut per les persones que ho pateixen, els períodes d'extrema calor, o d'extrem fred, o de pluja, porten les seves circumstàncies al límit del suportable. Per començar tota aquesta circumstància i també quina és la situació, saber quina és la situació actual i com tenim la Fundació, ja ens acompanya el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets. Ferran, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Abajo en el río, en el puente, y arriba del puente, las cosas.
cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates...
Ferran, aquest estiu hem viscut temperatures no altes, no, altíssimes. I, per tant, suposo que especialment difícils per a les persones sense llar. Com afecta la calor extrema a aquesta població, a Barcelona, a Catalunya?
Bueno, afecta de moltes maneres, no? Un dels problemes que tenen la gent que dorm al carrer és que quan fa molta fred, quan fa molta calor, sempre es pateixen. En el cas de la calor, un dels problemes principals és, evidentment, aquesta aixafuga que sentim tots, aquesta sensació d'aixafamenta, i hem d'afegir el fet que, per exemple, ficar-te a dormir al carrer a la nit, el terra està molt calent respecte a la resta del dia, per exemple, no? El temps després s'han d'hidratar i tornant a la nit, si estan dormint a la nit, no es poden tapar bé, i el no tapar bé és una forma de desprotecció a nivell de robatoris, i en el cas de les dones algun tipus d'agressió, no? Llavors, en aquest sentit, sempre és un problema. Encara que hi hagi refugis climàtics, i malgrat ens consta que s'instruïs a la gent de dir-ho, deixa-ho passar, la gent no acaba anant perquè no els hi és pràctic, i aquesta és una de les qüestions. A vegades busquem solucions pràctiques pels ciutadans que tenim llar, els que tenim sort de tenir llar, però no pels que no en tenen.
Saps que sempre et faig dues preguntes, sempre, cada vegada que vens a Ràdio Estel, i que sempre me les reservo pel final. Avui no, avui te les faig al principi ja. L'Ajuntament fa tot el que ha de fer?
Mentre hi hagi gent dormint al carrer, cap administració fa el que ha de fer. Mentre hi hagi problemes de... Per això en tots els nivells, eh? Mentre hi hagi problemes. Altra cosa és que, evidentment, els problemes són molt grans, però queda molt i hi ha molt de patiment, no? Ahir, per exemple, ens van trucar d'una altra administració dient que hi ha una persona aquí que està... I és molt dur donar la resposta de... Ara mateix no hi ha recursos suficients perquè aquesta persona pugui dormir aquesta nit a un lloc. Per tant, bueno, recursos suficients n'hi ha, destinats a això, eh? Per tant, aquesta persona, el destí més ràpid és dormir al carrer. I, malauradament, i això és molt bèstia i és molt dur.
Clar, tu em dius això, ja et faré la segona, però tu em dius això i jo penso que pot ser una opinió certament populista, a vegades, però penso, sí, la persona de l'administració que tu et diu... És que ara no tenim els recursos suficients i aquesta persona encara no pot tenir el lloc que necessita per no dormir al carrer. Sí, sí, però aquesta persona que t'ho diu dorm a casa. Tu penses això?
Nosaltres mateixos, diguem, no? Nosaltres mateixos hi ha dies que els diem que no les persones si tornem a casa. És cert. El que passa és que una mica el que hem de mirar és aquesta persona... Jo penso que hi ha dos nivells, no? Una és qui decideix quins recursos es destinen i després de recursos que es destinen, com es destinen, i després els esforços que es fan. És cert que hi ha gent que fa molts esforços, eh? Però jo crec que la culpabilització ha de ser genèrica, eh? Vull dir, quan hi ha veïns que pressionen a les administracions perquè hi ha un senyor que està baix a casa meva, potser està fent més mal que no aquesta persona de l'administració que se'n va a dormir a casa seva, no? Vull dir que hi ha una suma de factors importants. Ara bé, si una persona de l'administració que fa atenció a persones sense llar se n'ha de dormir amb aquesta sensació, i el mateix passa a tota la gent que treballa a la Fundació Voluntaris, el dia següent estaria treballant amb qualsevol altra cosa, perquè seria insuportable.
T'ho pregunto a tu, Ferran, perquè hi ha una certa confiança, i t'ho pregunto a tu com a Ferran Busquets i no tant com a Fundació. Tu treballes perquè la gent no dormi al carrer des d'un cert emprenyo o des d'una certa esperança?
Si no estàs emprenyat, no pots fer segons quines coses, i si no hi hagués esperança, tampoc. Jo crec que les dues coses són imprescindibles amb certs nivells. Jo sempre diem, inclús a nivell de voluntariat, hi ha voluntaris que a vegades venen i treballadors que s'angoixen, i de dir, si no som cap... És una mica l'equilibri aquest, no? A vegades, quan hi ha treballadors motivats, doncs, bueno, doncs aquesta persona, doncs, no, o voluntari, però bueno, doncs no passa res, i tal. Però quan està motivat, la desesperança apareix. Llavors, trobar aquest equilibri és realment complicat, però és imprescindible. Llavors, jo crec que el que més mou ha de ser aquesta sensació esperançadora de que és possible que no hi hagi ningú dormint al carrer. El problema és quan a vegades s'instal·len discursos de que no hi ha res a fer i que, bueno, ja no de que les persones dormin al carrer perquè volen, sinó perquè no hi ha res a fer. Jo nego a acceptar que d'aquí, jo espero que d'aquí 100 anys les generacions diguin, mira aquells troglodites que tenien gent dormint al carrer.
De fet, si busqueu, sigui l'entrevista que sigui de Ferran Busquets o de qualsevol persona de Arrels Fundació, el primer que diuen és esperem tancar Arrels Fundació.
Jo crec que si una fundació com la nostra o qualsevol de les altres fundacions que hi ha d'atenció a persones a la pobresa, el que sigui, no espera tancar, el que hauria de fer és tancar, precisament.
Ara sí, la segona que et faig sempre. Venim de fa relativament pocs mesos venim d'unes eleccions municipals amb cert rebombori polític, etcètera, etcètera. A mi el rebombori polític no m'importa tant. M'importa sempre preguntar-te quan d'aquests partits que es van presentar a les eleccions municipals es van posar en contacte amb Arrels per saber-ne la situació.
Bueno, alguns partits tenen un contacte més regular. Quan a les eleccions es van ficar, va haver alguna trucada de què està passant, amb la calor també va haver alguna trucada, però bueno, al final el que és important per mi, que també es respon el mateix, més que les trucades prèvies o posteriors o el que sigui, és què acaba passant i què acaba ficant-se en marxa. Jo crec que el gran problema que tenim a nivell social és la gran quantitat de qüestions que hi ha i totes prioritàries, però el problema és que se'n estan acumulant totes. Jo crec que hem d'exigir totes aquestes trucades que hi hagin passos significatius cada cop, perquè és perfectament factible que hi hagin. Hi ha ciutats i països... Aquí tenim diversos problemes. Un és l'habitatge, evidentment, no? Abans de començar també a comentar, sí, l'habitatge és un problema per la gran majoria de la població de Barcelona. Els que tenen llar tenen problemes d'habitatge, i això és molt greu. I per l'altra banda és que l'han perdut, i per l'altra són els que ja no tenen ni la possibilitat d'aspirar perquè la llei d'estrangeria no els hi permet ni plantejar-s'ho.
Deia en Ferran, abans d'entrar a Mantena, estàvem parlant d'habitatge i l'ho explicava el Ferran. Dic, és que jo mateix estic buscant pis, en el meu cas, al barri de Gràcia, i m'he trobat moltes vegades, i jo crec que és molt denunciable, que venen moltes persones de fora, d'arreu d'Europa, molts joves, que solen treballar per grans empreses multinacionals, de tecnologia, etcètera, que cobren quantitats ingents de diners i, per tant, poden pagar aquests lloguers abusius. Això infla el mercat i la gent d'aquí no podem pagar-ho perquè cobrem els sous d'aquí. Això també es nota a la gent que viu al carrer, d'alguna manera?
Jo crec que es nota amb les entitats que busquem habitatge. No? Llavors, això està clar. I es nota, per una banda, o sigui, per una banda hi ha tres situacions. Una és la gent que està dormint ara mateix al carrer perquè s'han quedat, si s'han quedat per qüestions d'aquests preus o no, en alguns casos pot ser sí. Després hi ha els pisos que tenim, les entitats, i les renovacions d'aquests pisos i el que significa, que al final hem d'apel·lar a la solidaritat, i això està molt bé, però també tampoc hauria de ser així. I, per altra banda, és que tenim un conjunt de treballadors i voluntaris que noten aquesta pressió, i per tant això vol dir que també com a entitat també fa esforços per intentar donar un cop, no? Perquè el que no pot ser és que treballadors i les entitats tinguin dificultats per pagar, però és que això ens està passant a tota la ciutadania de Barcelona. I aquest és un problema molt greu que, bueno, aquí entraríem amb el turisme, amb les ciutats, i la pregunta potser ara estic una mica fent un off-topic, diguem, no? Que seria una mica de dir, és que, clar, si promocionem la ciutat, si promocionem la ciutat perquè es beneficia... Bueno, seria una mica obrir el meló del turisme, que tampoc vull entrar perquè no em toca i no sóc expert. Però bueno, ja...
Mira, no, ho aprofito, però, eh? Poder notar el turisme, que també, però segurament són qüestions de malentesa i imatge. Hi ha moltes grans ciutats europees que el que intenten fer és amagar la gent que viu al carrer. Per allò de voler donar una imatge de gran ciutat europea, etcètera, etcètera. Creus que a Barcelona passa una mica això?
Jo crec que ha passat, de vegades passa, però no crec que sigui tan... Sí que passa, de fet, i inclús en període electoral ha passat, també.
A través de barreres arquitectòniques, no?
Arquitectòniques, però no tant. Fins i tot diria que és més pel propi veïnatge de la ciutat que pel propi turisme. I això encara és, per mi és més greu. Perquè això vol dir que la ciutat... Sí que és veritat, nosaltres sempre ho diem, i aprofito també aquí per explicar-ho, de dir que si algú té alguna problemàtica amb una persona que dorm al carrer, però que es truqui i en parlem, perquè és que al final, de vegades, hi ha problemes reals, és a dir, ningú demana que algú accepti que hi hagi una persona davant de casa seva que cada vegada que surti hagi de saltar, però el que sí que demanem és assumir que el problema estètic, per dir-ho així. És a dir, si tens una persona que dorm al carrer al costat de casa teva i no et molesta, deixa-la estar, perquè és que li estàs amargant la vida molt més de la dificultat que la té. Per tant, hem de ser una mica més solidaris en aquest sentit, amb la part més estètica. Diguem, hi ha altres situacions que parlem i mirem i s'ha fet de parlar amb les persones per intentar reconduir situacions.
M'aferro això i t'ho va fer diferent, perquè ahir vam poder veure tots a través de xarxes socials, a través de les notícies, un nou vídeo on hi havia un conflicte entre Guàrdia Urbana, Manters, etc, per aquest nou pla Andreset de l'Ajuntament de Barcelona, etc. A vegades, en la situació de les persones sense llar, pequem massa de buscar qüestions de seguretat que ara ens deies que altres qüestions que beneficiarien les dues parts?
Bueno, jo crec que el que beneficiaria una societat és veure les situacions de pobresa com un problema, no com una opció, o que sigui, que aquests manters al final estan buscant-se la vida. O sigui, si algú es pensa que algú té el desig de viure fent de manter, algú té el desig de viure dormint al carrer amb falses opcions de llibertat, perquè això no és així, ningú vol passar fred, calor, que el menys pren, ni res. Per tant, hem d'entendre la pobresa com un pou en què hem caigut, no com una opció de vida, perquè això és totalment fals.
Els darrers anys, Ferran, heu notat algun tipus d'increment a la gent que es dirigia a vosaltres?
Amb els darrers anys hem notat molts increments. El que no sabem, el que és difícil de distingir, és si pot ser perquè com a entitat potser hem arribat una mica més lluny, hem obert més recursos, i per tant costa de diferència de distingir si aquesta resposta és més perquè hem ficat més recursos o perquè la problemàtica és més gran. El que està clar és que el problema és molt gran. Independentment de si és més... O sigui, l'única forma que tenim de mesurar és pues, amb la forma més objectiva, que és quanta gent està dormint al carrer i quanta gent atenem, no? El que és veritat és que cada any haguem d'atendre més de 3.000 persones, vol dir des de persones que venen un dia, els que venen cada dia, això vol dir que la situació és molt greu, eh? I evidentment, si ja parlem d'altres situacions de pobresa que pues, podria ser Càritas o qualsevol altra entitat així molt gran, el que està clar és que estem parlant d'unes situacions molt greus, i la pregunta és per què acceptem això.
De quina... Per què acceptem això?
Bueno, jo m'atreveixo a dir, amb ànims també de provocar una mica, però no de provocar, perquè ho penso, és que necessitem la pobresa, i això penso que potser és una reflexió molt important. És a dir, quan es fan propostes com el pla pilot de la renda bàsica que s'aturen i es defensa dient és que clar, és que això pot acabar amb la pobresa, potser no ens interessa, potser si acabem amb la pobresa no tindríem ningú que netegi els terres, no tindríem ningú que recolli la fruita barata, serà tot més car. Estem capaços d'assumir això? Ojalà tothom pogués dir que sí i tothom fes passos perquè sigui que sí.
Parlàvem d'un cert increment. De quina manera des de la Fundació Arrels gestioneu aquest increment?
Com podem, perquè és que a més el sector social és un sector social bastant difícil, és molt dur, no? Nosaltres vam fer unes formacions més o menys internes però obertes a tothom sobre el trauma, i viure al carrer és una experiència molt traumàtica, i treballar amb persones que estan patint una experiència molt traumàtica és traumàtic també, no? Llavors la gestió de les persones que viuen aquest... O sigui, els treballadors que estan a primera línia i viuen aquesta duresa és molt difícil també. I de vegades hi ha gent que no pot seguir, i és totalment lícit perquè és una situació extremadament complicada.
Abans parlàvem de la calor extrema, com hem viscut aquest estiu, parlàvem del fred, però jo recordo que sempre ens expliques el realment preocupant és l'aigua, és quan plou. I venim d'aquest passat cap de setmana d'una dana. I jo no em vull imaginar com caigui una dana a Barcelona, perquè clar, el canal és relativament petit, i jo no dic que no dormi ningú al carrer, que és probable, però no amb la quantitat de gent en la que hi ha a Barcelona. Us fa por, això? Esteu preparats per alguna cosa així? Això es prepara d'alguna manera?
Bueno, jo crec que si hi ha una situació així, el que s'han de fer és obrir espais corrents, i això toca més a la part administrativa, perquè les entitats no tenen cap capacitat. Bueno, també geogràficament em sembla que bueno, pot arribar, perquè ha arribat aquí pluges molt...
Sí, patacs d'aigua i...
molt grans. Sí que és un problema, i amb la calor també. Ara fa poc es va venir un senyor i hi ha dubtes de si era la calor o no ho acabarem de saber, però per tant, al final, totes aquestes situacions són molt extremes. Si passa una cosa així, l'única opció és habilitar espais, que això li toca a més a l'administració, perquè nosaltres no tenim capacitat i ens agradaria tenir-la, a habitar espais perquè aquestes persones vagin. Però al final el problema és que si tens una llar no et passarà això, si estàs dormint al carrer, sí. I llavors aquest és el gran què.
T'exposes situacions que han passat aquest estiu, per fer-ho tot molt més evident, eh? Com per exemple, clar, què passa si una persona viu al carrer i hi ha molta calor com la que hem viscut i les administracions, sigui quina sigui, diu, ostres, però és que a més estem en sequera i cal tancar totes les aixetes, les de les fonts també.
Bueno, és una de les dificultats que les persones es troben. Per tant, el que cal fer és habilitar espais en què puguin repartir aigua o apel·lar a la solidaritat dels veïns, també. Però està clar que tancar aixetes, bueno, cal dir quin desgast hi ha, però la prioritat han de ser les persones, que també, però a la pandèmia, com que la problemàtica afectava a pobres i rics, doncs ens vam ficar tots d'acord fàcilment. Mm. Amb la sequera, com que afecta més a pobres que a rics, perquè si tanquen les aixetes, la gent del carrer no ho té, doncs llavors ja no estan urgent tot. Per tant, el que s'ha de fer és prioritzar l'aigua per les persones que estan dormint al carrer, per qualsevol persona que tingui aquesta necessitat, evidentment.
I torno amb la banalització, Eva. Jo crec que moltes vegades banalitzem moltíssimes coses, perquè la gran problemàtica de la sequera durant l'estiu era si molts podíem o no omplir la piscina. Però, clar, passa això als carrers.
Bueno, aquí entrem en un debat molt interessant, no? I és del que vol dir... Jo sempre dic, tinc tres fills i sempre els dic que nosaltres som rics. I jo sempre ho dic, perquè els fills diuen, bueno, és que clar, no, dic, no, nosaltres som rics, i som rics per una raó molt senzilla, i és perquè tenim més del que necessitem. Com que tenim més del que necessitem i a final de mes no estem patint més enllà de per banalitats, doncs som rics, i jo considero que tothom que tingui una miqueta més del que necessita és ric, no? I de fet, la taxa de pobresa és al revés, no? Llavors, el que jo crec és que hem de relativitzar les coses. Llavors, el que hem de fer és ser capaços, si tothom no banalitzés això que estàs dient, és a dir, si tothom fos conscient d'aquesta riquesa que tenim i del que ens sobra és el que li falta a l'altra gent, no hi hauria pobresa. Si hi ha pobresa és perquè passa això.
Parlàvem abans de pisos. La setmana passada coneixíem que el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ofereix a la Generalitat 27 solars perquè construeixi 1.700 pisos públics a Barcelona. Com valores una acció com aquesta?
Jo crec que quants més pisos, millor, i quan més ràpid, també. L'opció que hi ha de la propa dels contenidors em semblava una opció, a més els vaig veure i penso que està molt bé. Vull dir, que sigui contenidor per mi no és important, l'important és que estigui bé habilitable i es pugui viure, i hem de ser realistes i hem d'aconseguir que els preus baixin i hem d'aconseguir que la gent no estigui al carrer. I després el que dèiem abans també, vull dir que també hi ha molt sensellarisme de sofà, en el sentit, no? Gent que està vivint a cases de familiars, parelles, el que sigui, que no poden marxar perquè no tenen opció. Això també és sensellarisme.
Mm. Parlaves abans de Càritas. Com col·labora la Fundació Arrels amb altres organitzacions o entitats?
Bueno, nosaltres col·laborem amb el marc de moltes xarxes en què participem i evidentment, a nivell sobretot tècnic, hi ha un contacte constant en diferents situacions. Jo penso que les entitats que no col·laborin és una mica el que dèiem al principi, no? Si hem d'anar per tancar i hem d'anar per guanyar aquesta batalla, bueno, no m'agrada dir que sigui una batalla, però hem de superar i reduir la pobresa. Participem en beques, en molts espais, en moltes entitats, i no pot ser d'una altra manera.
Saps que sempre t'ho pregunto també, què és el que puc fer jo?
Jo crec que el que podem fer primer de tot és això, de veure que una persona que està dormint al carrer, deixar de veure que aquesta persona està dormint al carrer perquè vol. No? De la mateixa manera que quan hem treballat del masclisme, de l'homofòbia i totes aquestes coses que hem anat reconduint coses i hem batallat nosaltres també amb els prejudicis que hem nascut i que hem tingut i que la societat ens ha donat. Pues un d'aquests també hem de vèncer aquest prejudicis contra la pobresa, de dir que aquesta persona no està dormint al carrer perquè vol. Sempre que dic aquesta frase, sempre hi ha algú que, jo conec una persona que té un pis i dorm... Bueno, que sap, si una persona té un pis, té diners al banc i dorm al carrer, és que probablement hi ha un problema molt més gros al darrere que potser no hem detectat o potser no s'ha diagnosticat, fins i tot.
Deixa fer-te dues darreres preguntes. La primera, si per conèixer tota la temàtica, jo soc un ciutadà de Barcelona i vull conèixer com treballeu, etcètera, puc anar a la Fundació?
Pots anar, sobretot primer a la web, a la nostra web, perquè a la Fundació, si algú va, el problema que tenim és que no tenim, els educadors no tenen, però a la nostra web és www.arrelsfundació.org i a les xarxes socials, i a partir d'aquí, si algú té més interès, cada mes es fan xerrades informatives que al principi estaven pensades per estudiants, però al final estan pensades per pràcticament tothom qui ho vulgui, i sobretot si veiem una persona dormint al carrer, si veiem alguna situació que angoixi el que sigui, també estem per orientar i perquè aquesta orientació és punt clau també perquè no hi hagi ningú dormint al carrer a la llarga.
I la segona, no sé si ara tens, perquè això és una mica una altra coma normada, saps quantes persones han mort aquest estiu?
Aquest estiu em sembla que han mort unes 5 o 6 persones, crec jo.
5 o 6 persones, no?
Hem de distingir al carrer directament, que al carrer directament diríem que hi havia dos. Bueno, una de les persones que no estava directament al carrer, que era la Samira, però sí que hi havia una persona sense llar que havia mort al carrer. Aquest senyor que va venir fa poc, la setmana passada, Miguel, perquè estava, que es va morir probablement d'un cop de calor, no es pot saber, probablement no ho sabrem, però és bastant probable, i hi ha alguna altra persona que també s'ha mort doncs, per qüestions diferents, però que al final, el més trist és, més que mirar la quantitat de persones que dormen al carrer, és veure que la seva edat es redueix tant respecte al resta de la població que fica els pels a punta.
Actualment esteu amb alguna campanya en marxa?
Ara mateix, bueno, nosaltres sempre estem en campanya.
Tenim aquella d'esclaus, no?
Tenim la d'esclaus, hem tingut 1.000 campanyes, però bueno, nosaltres sempre necessitem el suport de la ciutadania en aquest sentit.
Jo t'ofereixo una campanya.
Ah, molt bé.
Tots junts, tanquem Arrels Fundació.
Per em sembla fantàstic.
Ferran Busquets, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Estel a explicar-te com sempre ho fas.
A vosaltres.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, viniera y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Debajo del puente del río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Y arriba del puente la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente las ocho con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Leí el
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel. Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, doncs 4 minuts que passen de 2:15 del migdia i en uns instants, ara mateix, tornem a obrir les portes del Viure en Salut, un espai que continua els matins, com sabeu, ahir vam tenir la seva primera edició i ara forma part dels continguts de la caravana. És el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa uns minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de ràdio maratonianes. Per tant, marxa a Trias una estona i torna el nostre doctor de capçalera aquí a Radio Estel. Estem parlant, de seguida el saludarem, tot i que no necessita presentació, del doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Doncs ho expliquem ara mateix.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ens ho ha dit la Bet amb aquesta locució fantàstica. És molt important. Aquest és un espai per vosaltres, pels nostres oients, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, com hem escoltat, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp. Recordem el número 663-99-30-62, 663-99-30-62, o enviar-nos també, podeu fer-ho, si ho preferiu, un correu a lacaravana@radioestel.cat i ens poseu el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el doctor. Per tant, moment de saludar al doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, mira, bien, aquí pasando la mañana haciendo radio entre guiones, locuciones, lo que es hacer radio, doctor, de toda la vida. Esto, por aquí estamos bastante bien y no sé, por Madrid. Hoy nos hemos despertado con esta noticia de la muerte de María Teresa Campos. No sé si está siendo muy comentado, si le ha llegado, yo qué sé, algún comentario por allí o qué.
Ya, ya ayer el último parte médico oficial que hicieron aquí en la Fundación Jiménez Díaz. Era que estaba peor, que había empeorado, ¿no?
Sí.
Bueno, sin saber muy bien cuáles han sido las circunstancias, pero lo que está claro es que debía de estar ya bastante mala salud. Quizá desde que tuvo el ictus hace unos años ya fue bajando poco a poco, porque finalmente prácticamente ya no se la veía. Yo no tenía ni... Hacía muchísimo tiempo que no sabía ninguna noticia de esta gran comunicadora.
Sí.
Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es una pena, pero bueno, chico, es ley de vida.
Efectivamente, es lo que estaba pensando, ley de vida, y al final, desde luego, una vida muy bien vivida, muy completa, creando estilo, siendo innovadora y pionera, ¿no?, en el mundo de la comunicación, sobre todo cuando ella comenzó a despuntar, que muchos comunicadores, pues la mayoría eran hombres, ¿no?, como Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, por ejemplo. Ella se hacía un hueco siendo mujer, que eso tiene muchísimo mérito, por lo tanto nos queda su recuerdo y su legado, que eso es muy importante. Pero venga, entremos, si le parece, doctor, en materia de salud, que es de lo que trata este espacio, básicamente. Ayer hablamos un poco de la vuelta al colegio, de la vuelta a la rutina. Mira, ya antes de pasar a las consultas de los oyentes, quería plantearle un tema que también es muy manido, siempre interesante también, de la vuelta al trabajo, ¿eh? La vuelta al trabajo, que esto siempre puede crear un estrés. Mire, yo mismo ayer, le confieso, ¿eh?, me estresé bastante, y mire que estoy ya cansado de hacer radio y hemos hecho muchas cosas, pero para mí el día de ayer fue muy complicado, ¿eh? Y eso que llevábamos una semana, pero ayer volvimos a los directos y fue una mañana de tensión para mí. No sé si hay alguna estrategia para afrontar el estrés y la ansiedad que a menudo se experimentan al regresar al trabajo después de vacaciones.
Bueno, yo creo que sí, hombre. Lo primero es que no quieras hacer todo lo que no has podido hacer durante las 2-3 semanas o el tiempo que hayas estado de vacaciones, quieras hacerlo todo el mismo día. Es imposible. O sea, tú no puedes hacer en un día todo lo que has dejado de hacer durante 3 semanas, por ejemplo, de vacaciones.
Sí.
Tiene que ser en la medida de lo posible. Cada uno sabe lo que las prioridades que debe de tener dentro de su trabajo, pues ir haciendo, pues eso, primero esas prioridades y luego ya poco a poco, bueno, ir poniéndote al día. A mí me pasó igual que a ti. Yo ayer fue mi primer día de incorporación al trabajo y fue duro, claro, lógicamente, pero bueno, pues vas priorizando, o sea, vas poco a poco, bueno, pues haciendo lo que no puede pasar del día, de ese día, y lo demás pues los vas poniéndote al día poco a poco, y ya es otro día diferente, ya a nivel mío ya los pacientes que que ayer los conocías por primera vez, ya los vas conociendo, y así durante la semana progresivamente. Mm. Los programas de radio exactamente igual.
Sí.
Tienes que volver otra vez un poco a ponerte el chip de los complementos alimenticios, recordar un poco esos complementos alimenticios,
claro,
etcétera, etcétera. O sea, tienes que hacer un pequeño reciclaje, ¿no? Pero bueno, despacito, despacito. Pero sí, tienes razón. Hay mucha gente que lo que es la marcha, la vuelta otra vez al trabajo, sobre todo si tú imagínate que vas, Rafa, que vas a un trabajo que no te gusta.
Hombre, esto, bueno, es que yo, esto ya para mí es como el sumum de la tortura, porque si ya volver a uno que nos gusta, porque a mí en mi caso me encanta hacer radio y trabajar en lo que trabajo,
claro,
y además he estado muchos años esperando hacerlo, con lo cual creo que lo vivo hasta con más pasión que mucha gente. Y aún así me costó, pues tú imagínate que vas a un trabajo que no te gusta,
claro,
es que ya debe ser insoportable.
Que vienes de estar 3 semanas, 1 mes desconectado, olvidándote de todos tus problemas en el trabajo y demás, y
sí,
¡buah! Otra vez a ver al jefe que me está tal, otra vez a aquellos clientes que tal, no sé qué, bueno, horrible, ¿no?
Sí.
Yo entiendo que haya gente que la vuelta al trabajo le suponga un duro golpe, ¿no?
Y tanto.
Venga, vamos a ayudarles un poquito, Rafa. Mira, Max tiene un magnífico producto.
A ver, que me interesa.
Incorporamos vitaminas del grupo B y vitamina C. Incorporamos zinc y magnesio, proteína de leche, teanina y vitamina E.
Vale. Sí.
Todos son complementos, bueno, que en principio no van a producir ningún tipo de efecto secundario, ¿no? Entonces te van a mantener tranquilito, ¿vale?, durante estos estados de estrés.
Perfecto.
Y el nombre te va a encantar.
A ver.
Se llama RelaHelp.
RelaHelp, ¿eh?
Ayuda a relajarse. RelaHelp. ¿Vale? Que Marley es muy anglosajón.
Ya lo veo, ya lo veo. Y además sois amantes también de los juegos de palabras estos que son tan bonitos. Por tanto, RelaHelp para la vuelta al trabajo, incluso para el trabajo en general.
Claro, pues mira, yo en este caso, si lo tomamos para relajarnos un poquito, tomaría el RelaHelp una cápsula por la mañana,
¿vale?,
y otra por la noche.
Perfecto. Pues yo creo que me voy a subir a este barco, ¿eh?, al barco del RelaHelp, porque me va a sentar muy bien, por lo menos hasta que le tome el pulso a este nuevo programa y a los nuevos compañeros y a los nuevos formatos. Entonces, recordemos a los nuestros oyentes que los productos que nos recomienda el doctor los pueden comprar a Herbolaris para farmacias y farmacias, y también pueden consultar la seva completísima página web, donde tienen allá catalogados todos los productos, que son molts per a moltes casuísticas, pero sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, tot de proximitat, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Pues mire, doctor, ha surgido efecto la llamada y tenemos una primera consulta vía WhatsApp que nos ha llegado y que ahora José, nuestro técnico, nos la tira para que la pueda escuchar y le damos respuesta. Adelante.
Buenos días. Quería hacerle una consulta. Y a ver si me puedes contestar. Es porque tengo 74 años, pero ahora con este calor tengo las piernas muy pesadas. No se me hinchan ni nada, pero me levanto ya con ellas muy cansada, como si me pesaran. Me cuesta mucho trabajo salir adelante, pero vamos, queda lo mismo que esté sentada que ande. Me duelen igual.
Hay las piernas hinchadas, ¿eh? Esto es un mal que padece mucha gente, doctor.
Sí, el mal retorno venoso es una patología muy habitual, que además se da más en mujeres que en hombres, por su tipología, su anatomía, por su forma, por su constitución, y que con el calor empeora. Hay gente que tiene problemas todo el año.
Es verdad.
Y hay gente que aunque no los tiene en el invierno, lo puede tener en verano. Bueno, vamos a ayudar a este oyente.
Venga.
Siempre, Marnis dispone de una muy buena amplia gama de complementos alimenticios para mejorar la circulación venosa de retorno.
Sí.
A mí hay uno especialmente que me gusta mucho,
a ver,
que es que incorpora el arándano azul,
hombre,
junto con la vitamina C, la vitamina B1, la naranja amarga, la B2 y la B3, la arginina, el cromo, el zinc y la taurina.
Madre mía.
Sí. Todo en un único complemento que se llama Circuven Plus.
Circuven
Plus.
Plus, que aquí también tenemos un nuevo juego de palabras, ¿no, doctor? Porque es sí, para la circulación de las venas.
Rosa, plus.
Muy bien. Circuven Plus para todas aquellas personas que nos están escuchando y tienen estos problemas como el que nos comentaba la oyente que ha tenido la idea de la buena idea de enviarnos este WhatsApp, recordemos al 663-993062. Nos has puesto este caso suyo, esta particularidad, este problema que la atormenta un poco, que es el de las piernas hinchadas. Nos decía el doctor que en verano a veces esto se agrava. Pues para todas estas personas que tienen este problema, ¿no?, de las piernas hinchadas, de que no tienen la circulación del todo limpia, ¿no?, que se les acumula un poco de líquido, etcétera, pues este producto de Marnis, Circuven Plus, complemento alimenticio, ¿cuándo se tiene que tomar esto, doctor?
Pues mira, vienen viales, ¿no?
Ya viales.
Sabemos que el vial es un frasquito pequeño que sí, contiene el producto de forma líquida, que habría que agitarlo un poquito antes de beberlo. Yo, ahora todavía que va a hacer calor, le recomendaría a esta oyente y a todos los oyentes que tienen este mismo problema,
sí,
tomar un vial por la mañana y otro por la noche.
Vale.
Cuando vaya reduciendo la temperatura ambiental, me dejaría con un solo vial al día, pero no lo suspendería, pero lo dejaría de forma continuada.
Perfecto, pues tomamos nota, nuestros oyentes también toman nota, esperemos que esta oyente también haya tomado nota, si no se lo haremos llegar también vía WhatsApp esta respuesta. Circuven Plus en viales, recordemos que los viales se tienen que agitar un poquito antes de tomar, esto ayuda a que luego este complemento sea más efectivo. Esto se tiene que guardar, pregunto, porque a veces hay ciertos productos que conviene guardarlos en nevera o no, puede estar a temperatura ambiente.
No
hace
no,
falta.
Hombre, si la temperatura ambiente son 40 grados...
Ya, pues, o sea, si estamos hace 10 días, mejor tenerlo en la nevera, ¿no? Ahora a lo mejor ya no tanto.
Una zona, sí, ponerlo en un sitio de la nevera que no tuviera mucha temperatura. Normalmente no hay que tenerlos expuestos a la luz, porque para eso ya vienen en su cajita y vienen con su vial.
Sí.
Pero a temperatura ambiente, no hay ningún problema.
Pues si nos estáis escuchando y tenéis también esta problemática o cualquier otra, ya sabéis que vais al herbolario, para farmacia o farmacia que tengáis más cerca, pedís este producto, cualquier otro producto de Marnis, que seguramente los tendrán. Si no los tienen, los tendrán enseguida. Las farmacias, para farmacias y herbolarios para esto son ágiles como el viento y os puede ayudar muchísimo. Pues tenemos otra consulta que nos ha llegado, doctor, vía correo electrónico. Se la paso a leer. En este caso es una persona que una mujer también, que se llama Ana, y nos dice lo siguiente. Dice, soy Ana y he estado lidiando con dolores de cabeza recurrentes y mareos durante los últimos meses. Estos episodios a menudo interfieren con mi trabajo y vida diaria. Ya estoy en manos de especialistas, pero ¿podría sugerirme qué podría estar causando estos síntomas y algún producto que me ayude? Gracias, enhorabuena por sus consejos, que siempre son muy interesantes. Esta es la problemática de Ana. Claro, yo el tema me ha llamado la atención porque quizá el tema de los dolores de cabeza, esto sea una cosa más común. Yo creo que puede ser que estemos ante la más común de las dolencias, ¿no? Tener dolor de cabeza, enseguida mucha gente se nos pone. Pero ya lo del mareo, ya no sé esto cómo tomarlo. Dice que ya está en manos de especialistas.
Probablemente yo aquí quizás tenga un doble componente ese dolor de cabeza. Por un lado tenga el componente de cefalea tensional, que es muy habitual, ¿no? Que son, pues eso, ese tipo de dolores de cabeza continuos, constantes, sordos, como si fuera un casco a nivel de la cabeza,
sí,
y que simplemente después se manifiesta pues por situaciones de trabajo, ¿no?, de cualquier situación de estrés, ¿no? Y luego quizás también pues ese mareo venga provocado si la tensión arterial de esta oyente es normal. Lo primero que tiene que hacer, cuando una persona le duele la cabeza y está mareada, lo primero que tiene que hacer es tomarse la tensión arterial y comprobar que su tensión arterial es normal. Si es normal, yo le diría que ella tiene quizás una cefalea tensional unido a ese problema de mareo, probablemente por alguna patología artrósica cervical, ¿vale?
Vale.
Entonces, suponiendo que pueda ser eso, porque claro, aventurarte a dar un diagnóstico de certeza con estos pocos datos, pues como
es complicado.
De la Rafa,
sí,
es muy
sí,
difícil.
Es complicado.
Ya estoy consiguiendo, me falta ya el máster en bola de cristal, pero en cuanto lo tenga, va a ser impresionante.
Bueno, pues cuando lo localice, a mí me interesa también tener un máster en bola de cristal. Ya me pasa los datos de en qué universidad lo imparten.
Exactamente.
Doctor, entonces...
Yo te recomendaría dos cosas.
Sí, exacto, eso es.
Por un lado, para el dolor de la cabeza,
para prevenir esos dolores de cabeza. Ojo, no es un analgésico, es un,
vale,
es un preventivo.
Bien.
Te recomendaría el Omegamart 1200.
A ver, Omegamart.
Omegamart 1200.
Vale.
Incorpora dos ácidos grasos esenciales fundamentales, que es el DHA y el EPA, y hay que tomar dos capsulitas juntas en una única toma al día, ¿vale?
Vale.
A la hora que quiera, pero a ser posible siempre en la misma, a la misma hora. Y luego, para un supuesto problema de artrosis cervical,
uh-huh,
le recomendaría un complemento muy bueno que tiene Marlis y que yo recomendaría también a la gente a partir de la década de los 40, al igual que este Omega, porque son, vamos a tratar patologías degenerativas, como es la artrosis, que al final todo el mundo vamos a padecer, y todo el mundo va, y como preventivo, como es el omega 3.
Me estoy desanimando mucho, doctor, que yo estoy en esta década ya.
No. Bueno, no te preocupes. Pero la artrosis todo el mundo la tendremos hasta que se
claro.
Un producto que no solamente la retrase, como intentamos con este que yo voy a recomendar ahora,
uh-huh,
sino que la cure, pues no nos queda más remedio. Cada vez...
Hay que aceptarlo, no pasa nada.
Claro. Bueno, pues este complemento alimenticio incorpora colágeno hidrolizado,
vale,
ácido hialurónico, omega 3, escaramujo, glucosamina, condroitín sulfato, ortiga y calcio, ¿vale? Uh-huh. Y se llama ArtroHelp Forte.
ArtroHelp Forte. Vale.
¿Vale?
Yo me
lo... Como siempre gusta a Marlis tener muchas presentaciones en viales.
Uh-huh.
Un solo vial al día. Eso sí, para que notemos alivio y notemos efecto sobre nuestras articulaciones artrósicas,
sí,
hay que ser constante y continuo en la toma tanto del omega que he dicho, del Omegamar 1200, uh-huh, como del Artrogel. Si no, poco nos va a hacer.
Yo creo que ha tocado un tema, ahora recordaremos, los productos también para esta oyente, para Ana, que nos ha escrito con estos problemas de dolores de cabeza y mareos. Pero esto está muy bien que lo mencione, doctor, porque yo confieso que soy de esas personas que me ha costado la constancia en los medicamentos hasta que le he visto las orejas al lobo. Cuando le he visto las orejas al lobo, resulta que de repente soy el tío más constante del mundo. Pero es importante incluso también en la prevención, ¿no? Para que los problemas justamente no lleguen. Ser constantes en los tratamientos y este tipo de productos como los vuestros que pretenden prever que no lleguen las cosas a más.
Por supuesto. Y sobre todo, si además de la toma de esta complementación alimenticia, tú tienes una vida saludable.
Uh-huh.
Entiéndeme, esto no es la panacea ni el milagro de que yo tomo esto y no voy a tener problemas, uh-huh, de colesterol, ni de tensión arterial, ni de diabetes. No, vamos, eso sí que no. Pero si tú tienes una alimentación saludable, guardas tu peso, uh-huh, y tienes cierta actividad física, los omega 3 se van a ayudar,
mm,
a controlar pequeños desniveles de azúcar, colesterol y tensión arterial.
Claro.
Ten en cuenta, Rafa, mm, los tres principales factores de riesgo cardiocirculatorio. Estamos hablando de cosas serias.
Mm-hmm.
Más otros problemas de salud, como en el ejemplo de la oyente, para sus cefaleas tensionales.
Sí.
¿Vale?
Es que... Sí, no, quería enfatizar esto porque es muy interesante. Esto es, estos productos naturales que son fantásticos, forman parte de un todo, ¿eh? Son una parte de la vida saludable, más productos naturales. Entonces, claro, este es el sistema que funciona, ¿eh, doctor?
Claro, además los omega 3 son unos ácidos grasos esenciales, no los fabricamos nosotros.
Sí.
Tenemos que adquirirlos de forma exógena. Muy pocos alimentos contienen los omega 3,
uh-huh,
y en muy poca cantidad. Y la misma Organización Mundial de la Salud te aconseja el consumo de omega 3, ¿no?
Interesante, muy interesante. Por lo tanto, para esta oyente y para cualquier persona que tiene estas cefaleas que le vienen por cualquier motivo...
O como preventivo de los de factores de riesgo circulatorio.
Exacto.
Omega 3.
Sí. Omegamart 1200 y luego para esta artrosis, posible artrosis, correcto, cervical, ArtroHelp Forte, que contiene una cosa que tiene una sonoridad que me gusta mucho, que es escaramujo. Yo no sé muy bien qué es el escaramujo, pero a mí la palabra escaramujo me gusta.
Es una planta que tiene cierto poder Bueno, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues un poco antiinflamatorio, ¿vale?
Antiinflamatorio.
Y eso, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso va a hacer que te duela un poquito menos, pero insisto, tomado con el paso del tiempo,
¿eh? A mí escaramujo, doctor, me suena un poco, no sé por qué, a los tres mosqueteros. No sé, es como un nombre de mosquetero. No hace falta que conteste nada, porque es una estupidez lo que acabo de decir. No entre aquí, doctor, no entre aquí. Bueno, ya me irá conociendo.
Claro, depende del que te guste, si Pastor Postor o Aramis.
Me gusta Escaramujo, que sería el cuarto mosquetero.
Como si fuera el D'Artagnan.
En este caso. Doctor, pues mire, como nos quedan todavía unos minutos, le voy a leer otro correo que nos ha llegado. Mire, tengo varios, pero me quedo con el más breve, para que así luego nos dé tiempo de recordar las vías de contacto y todo esto. Dice así: soy María y sufro artritis. Mire, justamente, ¿no? Hablábamos un poco de esto. Y el dolor en mis articulaciones parece estar empeorando últimamente. Estoy buscando alternativas naturales para aliviar un poco todo esto, mi dolor, dice ella, y mejorar mi calidad de vida. ¿Podría recomendarme a algún producto que pueda ser efectivo en mi caso? Muchas gracias.
Bueno, sí, yo, independientemente de que tome para el componente artrósico el Artrogel Forte, como analgésico antiinflamatorio, Marnis tiene uno buenísimo.
A ver.
Que es el que incorpora la cúrcuma junto al arpagofito, la ortiga, el lúpulo, la yuca y la vitamina C. Ahí es nada. Y se llama, este sí que no sé qué regla mnemotécnica
han utilizado, ¿eh?
No, porque se llama Mialtrim.
A ver, ¿lo puedes repetir?
Mialtrim, terminado en M de Madrid.
Vale, Mialtrim, Mialtrim. Sí. Perfecto.
Entonces, son unas capsulitas y podemos tomar una cápsula o dos o tres veces al día, dependiendo ya de la intensidad del dolor o el efecto que nos haga. Mialtrim.
Mialtrim, perfecto. Aquí también supongo es interesante recordar el tema de la constancia, ¿eh?
Sí, correcto, correcto. Porque, bueno, este complemento alimenticio, como tiene un efecto analgésico antiinflamatorio, este es tomarlo y tiene el efecto inmediato, ¿vale? No es como el Artrogel Forte, que tú vas a ir notando la efectividad con el paso del tiempo.
Perfecte, perfecto. Doncs bé, ja per acabar, recordem que els productes que ens ha recomanat avui el doctor i qualsevol dels productes de Marnis els podeu comprar a Herbolaris, parafarmàcies i farmàcies, productes de proximitat, sortiu pel barri, les vostres farmàcies, parafarmàcies i herbolaris de confiança, allà trobareu Marnis i els seus productes. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els productes, però sobretot, recordem, farmàcies, parafarmàcies i herbolaris, i allà trobareu i podeu demanar també qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, nos escuchamos mañana, si le parece.
Por supuesto, buen día.
Que vaya muy bien el resto del martes y muchas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, un abrazo grande. Hasta luego.
I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar ja a la una del migdia, falten dos minuts i mig, ja esteu farcits de consells per poder millorar la vostra salut i ara de seguida tindrem un recull informatiu de les darreres hores, matí intens informativament amb aquesta compareixença de Puigdemont, amb aquestes reunions, i també escoltarem a l'Anna Closa amb la darrera hora amb els esports, i després torna el Trias a partir de la una i uns minuts i continua la caravana fins les dues. Això és La Caravana a Radio Estel.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Radio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano. a Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.